Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Salutacions. Les escoles públiques de Sant Cugat iniciaran aquest dimarts un tercer trimestre de curs 2024-2025 amb la lluita per combatre la calor a les aules i els patis en el punt de mira. Els darrers cursos han estat gairebé un infern per alumnat i professorat dels centres públics que han notat de ple els efectes de la crisi climàtica i l'augment de les temperatures dins i fora les classes i els menjadors. Enguany, però, l'escenari ha de començar a ser diferent després dels 660.000 euros que l'Ajuntament ha invertit el darrer any i per millorar les instal·lacions de les escoles bressol, les infantil i primària públiques. Als centres estrenen 105 ventiladors de sostre, 13 aparells d'aire condicionat, 9 pèrgoles, una quarantena de nous arbres i 6 veles tensades amb l'objectiu de mitigar els efectes de les altes temperatures. Aquests nous elements són només el principi d'un pla més ambiciós i que continua aquest any amb una nova injecció econòmica de 500.000 euros que serviran per instal·lar una vuitantena de ventiladors més, noves veles als patis i una posta a punt i profunda a les escoles bressol, tricicle i cavall fort. Les roses, els llibres i les entitats ompliran Sant Cugat aquest dimecres per celebrar la Diada de Sant Jordi. La plaça Octavià, el carrer de la Torre i el carrer Major concentraran un total de 95 paradetes gràcies a la participació de 12 llibreries i editorials, 9 floristeries i 74 entitats i partits polítics. Pel que fa a les activitats programades per a la jornada, destaquen una ballada de sardanes, una cantada de la lira i les actuacions de Diables sense foc i bastoners. I dins d'aquest Sant Jordi també hem de parlar dels llibreters de Sant Cugat, que ho tenen tot preparat. També s'han pensat recomanacions per fer els indecisos. Roger Grífols, del Salvatge, Montsoler, de Pati de Llibres, Laura Moré, de La Paideia, i Pablo Jiménez, del Celler de Llibres, parlen als micròfons de Ràdio Sant Cugat sobre grans obres que estaran disponibles a les paradetes aquest dimecres. I aquest dimecres també Ràdio Sant Cugat surt al carrer de 10 a 12 del matí. Els micròfons al carrer per celebrar la Diada de Sant Jordi amb una edició especial del magazín. Faves comptades, el programa conduït per Carme Reverte i Alba Triador estarà carregat de contingut literari, música i bones històries, tot en directe des de la plaça Octavià al 91.5 de la FM. I per acabar us parlem del jugador santcuatenc d'hoquei patins, Carles Domènech, que ha finalitzat subcampió d'Europa sub-23 amb la selecció espanyola després de perdre la final a tant de penals davant Portugal. Temps reglamentari que acabava en 4-4 en els penals, els portuguesos més efectius per 2-1. Ja saben que la informació continua a les xarxes socials i als diferents butlletins de Ràdio Sant Cugat.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Faves comptades.
Tot seguit, una selecció dels millors moments del Faves comptades. Escolta'ns en directe de dilluns a divendres, de 10 a 12 del matí.
El santcuatenc Àngel Mañez fa 7 anys que presideix el gremi de majoristes del Mercat Central del Peix de Mercabarna, després d'haver ocupat el càrrec de vicepresident durant els 6 anys anteriors. Juntament amb el seu germà, representa la tercera generació familiar dedicada al món del peix fresc. Avui l'hem convidat al Faves Comptades per parlar de l'estat del sector i dels reptes de futur que aquest planteja. Àngel, molt bon dia, molt benvingut.
Molt bon dia, gràcies.
13 anys, ara ho dèiem, al capdavant del gremi de majoristes del Mercat Central del Peix de Mercabarna. Quins són els principals reptes que us heu enfrontat durant aquest temps, tot i que deus tenir memòria de més enllà, també?
Bé, realment són molts reptes. Superar crisis econòmiques, superar crisis de molts tipus. La més important, evidentment, és el Covid. Uh-huh. La pandèmia del Covid ha sigut un daltabaix per tothom, i més per les empreses nostres, doncs, es va notar moltíssim. Però bé, estem aquí davant, seguim lluitant, tenim ganes i creiem que podem fer-ho.
Pel que fa a la infraestructura, potser moltes persones no s'imaginen com és el mercat del peix a Mercabarna, perquè molts no hi tenim accés. Com són? Com han anat canviant per adaptar-se als nous temps a aquest equipament? I com t'agradaria que seguís evolucionant?
Bé, aquest equipament amb els anys ha anat canviant moltíssim. O sigui, abans eren unes naus grans que en ficàvem el peix a terra, s'arrossegava amb uns ganxos. Avui en dia es treballa molt millor, inclús el volum dels envasos ha canviat. Abans eren caixes de 30, 40, 50 quilos, ara estem parlant de caixes de 3, 4, 5 quilos, que és molt més manejable, molt més portable, i bé, ha canviat tot molt, moltíssim. Tenim un gran repte per davant, que seria un canvi d'horari. Treballar de nit ja no toca.
Ara realment... m'ho deies, eh? Abans d'entrar en antena, jo li preguntava a l'Àngel que a quina hora s'anava a dormir i a quina hora s'aixecava, no? I em deies que cap a les 11...
Sí, em vaig a dormir cap a les 4 o 5 de la tarda i em desperto doncs, entre les 10, 11, 12 de la nit, depèn del dia i de la feina que preveig que pugui haver-hi. I un dels grans reptes és aquest, el canvi d'horari, intentar tindre un horari més com les persones. Per poder conciliar més tant nosaltres com els treballadors com els nostres clients. Tots es mereixen
i tant
poder tindre una vida millor. I després el gran repte és tenim un mercat una mica sobredimensionat, i és molt gran, i perquè hem perdut molts clients. Realment, en els últims 10 anys s'ha perdut un 50-60% de les peixateries de Catalunya.
Déu-n'hi-do.
S'està suplint amb la immigració, tant de persones del nord d'Àfrica com asiàtics, tant xinesos com pakistanis, estan obrint peixateries, però no compensa la pèrdua que han tingut. I el nostre canal avui, més important, seria el canal Horeca.
Què és aquest canal?
El canal Horeca seria hostaleria, restauració i càterings. Això ens dona una mica de vida, perquè els hàbits han canviat moltíssim, la gent cuina menys a casa i surt més a dinar por ahí. I llavors pues, això et dona pues, que els col·legis també han de menjar peix obligatoriament, els hospitals, i això ens dona que el client segueixi comprant peix. Però la peixateria tradicional, si segueix com es segueix, té tendència a desaparèixer.
De fet, ho veiem l'any passat, no?, en diversos mitjans de comunicació que alertaven d'aquesta baixada de persianes a moltes peixateries. De fet, molts pobles s'han quedat sense el seu peixater i peixatera de referència. Tu apuntaves ara aquests canvis d'hàbits. A quins altres motius creus que pot ser donat que les peixateries no puguin sobreviure?
Realment, la gran distribució està fent molt de mal. Clar, no, quan tu tens que lluitar contra un operador que li és igual, entre cometes, guanyar que perdre, pues, bueno, pues és molt difícil. I clar, quan tu et lleves a les 2 de la matinada, vas a treballar, treballes 12 hores, vols guanyar un sou. Si no te'ls treus...
Home, i tant, per això treballem, oi?
Tanques la porta.
Per tant, fem una crida a aquest consum una mica de proximitat, no? Aquest peixater, peixatera que tenim al barri o a la ciutat, per donar valor també donar aquest valor, esforç que fan, i aquesta feina, que segurament tampoc és la mateixa,
segur
ni la
no.
qualitat, ni la proximitat, ni el servei que ens puguin oferir.
El servei que pot donar un peixater tradicional, sense desmereixer el que fa la distribució, és molt millor que no pas el d'ells.
De fet, ja et coneixen, no? Ja saben com volen que et filetegi el peix, quines peces t'agraden o et poden oferir, potser encara que no les tinguin al mostrador, i això és un valor doncs, que l'hem de tenir en compte.
És la confiança del dia a dia.
Que l'hem de tenir en compte. I tant, el sector ha canviat molt durant aquests anys, ara en parlàvem, a part dels hàbits de consum. De fet, a principis de desembre hi va haver un ensurt gros, diguéssim, quan es va anunciar una possible reducció dels dies de pesca al 79% dels que teníem fins ara. Finalment, s'han mantingut els mateixos dies de pesca que el 2024 per aquest any 2025. Si s'aplicaven, això sí, certes mesures de gestió i de... que permetessin compensar, diguéssim, no? Com vau afrontar aquella situació? Perquè el gremi va alçar la veu per defensar també els pescadors. De fet, esteu absolutament lligats, les peixateries, amb els pescadors.
Lògicament, tots vam alçar la veu perquè no tenia molt de sentit i menys amb tan poc temps de preparació. És veritat que Brussel·les està advertint fa temps que les mides de les xarxes, que si no sé què, si les portes... Això és veritat. Però bueno, fan falta ajuts, fan falta coses... El volum del peix de la costa pel mercat de Catalunya no és tan important en volum, però sí en varietat, qualitat, ens dona identitat de peix diferent, ens dona algú diferent. Perquè si perdem això, serem doncs, com la gran distribució, sota cavall o rei. I el peix de costa ens dona el bonic del peix.
Aquest valor, no?, que també s'està posant sobre la taula de consumir la proximitat, allò que tenim al costat de casa. Està... Potser parlem del salmó que trobem a tot arreu, no? Però si els nostres pescadors no surten a les costes catalanes, doncs hi ha moltes coses. La gamba vermella de Palamós que tant agrada...
Per exemple.
Doncs, al final
només hi haurà dorada, llobarro, lluç i salmó. I és molt avorrit, això.
Molt avorrit. Si bé de moment s'ha aconseguit frenar aquesta restricció, creus que tard o d'hora serà inevitable reduir l'activitat pesquera per les directrius que ens arriben de la Unió Europea, que al final són la majoritàries que s'apliquen a l'Estat?
Realment els que manen és a Brussel·les. Però jo crec que els pescadors catalans estan treballant bé. Hi ha ports que han treballat millor que altres, lògicament, però estan fent vedes, estan fent zones d'exclusió. Jo crec que el Departament de la Generalitat està treballant molt bé amb els pescadors. Per tant, això ho hem de tindre en compte.
Quin és l'equilibri, creus, que s'ha de trobar entre aquesta protecció dels recursos marins que tenim i del nostre entorn i el manteniment de l'activitat econòmica de la pesca, de la que, malauradament, potser en viuen cada vegada menys persones, però encara hi ha una part dels nostres veïns i veïnes que en viuen.
Tal com ho estan fent i tal com estan explicant les diferents confraries, jo crec i opino que ho estan fent molt i molt bé. Si segueixen amb aquesta línia, no tindrem cap problema per poder-ho tirar endavant molt més anys.
Per tant, hi ha futur.
Ara, només a Catalunya, només a València, només a Espanya, no n'hi ha prou. Tenim tot el nord d'Àfrica que sàpiga el que fan. També és Mediterrani. Però com que no depèn de Brussel·les,
doncs són unes altres...
es poden fer el que vulguin.
Unes altres normatives.
Tot i que tampoc ho fan malament, No vull amb això dir que ho fan malament. Sinó que no, bé... Però sinó que no fan igual.
No són les mateixes lleis i la mateixa normativa a la que s'han d'adherir. De fet, els dies de pesca no ha estat l'últim ensurt. Aquest desembre ha sigut mogudet en el sector dels pescadors.
Déu-n'hi-do.
Quan vam trobar que la gamba doncs tampoc es podia pescar el mes de desembre, quan sabem que és un allò que agrada posar els dies de Nadal, doncs tothom va posar una mica el crit al cel, per dir d'alguna manera. Què va passar exactament amb la gamba? Perquè al final també es va fer un pas enrere i es va poder pescar, també crec que compta, de la quota del 2025.
Exacte, les quotes es van exaurir abans d'arribar a final d'any. Clar, el que tu dius, Nadal és important per això. Llavors es va permetre pescar més gamba, limitat uns quilos, a compte de les quotes del 2025. També t'haig de dir que la gamba vermella és un producte molt exclusiu, molt de taules...
No és a l'abast de totes les butxaques.
I tens gambes congelades i això, de molts tipus, i a molts preus, i molt bones. Evidentment, la gamba vermella de Palamós és la reina del mar.
La reina del mar i de les taules, almenys dels que tenen més calés a la butxaca,
Sí, senyora.
No de tothom. Personalment, quina valoració en fas de les iniciatives que s'estan impulsant des de la Unió Europea? Creus que poden garantir aquesta pesca més sostenible, però també mantenir el sector de la pesca i el de les peixateries?
Aviam, qualsevol mesura, en principi, seria benvinguda, però sempre raonada i sempre consensuada amb els científics. Tenim un tema ara, per exemple, amb la tonyina, que fa molts anys que la tonyina vermella està molt protegida, això, i sents parlar els pescadors i els científics, i sembla ser que hi ha una sobrepoblació al Mediterrani de tonyina vermella. Llavors diuen, no, els despatxos no ho senten, això? Què passa amb això?
Falta una mica de contacte, potser, des de la política, amb l'àmbit científic que tu ara apuntaves, que en aquest cas estan d'acord amb els pescadors, que a vegades no sempre és així.
Lobbies molt importants, empreses molt importants que fan engorde i això de tonyina, que potser els interessa que això segueixi així.
Els lobbies, no?
Els lobbies importants, que això són... A vegades sabem que maneguen les...
A tot arreu i en tots els sectors, eh?
Exacte.
En aquest sentit, quins creus que són els principals reptes de futur als quals us enfronteu des del sector del peix? Parlàvem d'aquest canvi d'hàbits de consum, unes normatives que cada cop són més restrictives i a les que s'hauran d'adaptar, però dius que es veuen amb bons ulls, tot i que es demana, no?, aquest consens i escoltar el sector. Quins reptes teniu per endavant?
Bueno, reptes tenim com totes les empreses. Tenim reptes mediambientals, tenim reptes de falta a vegades de producte que ens hem de bellugar i hem de buscar nous orígens, però al final, dic, això no ens fa por. A mi ens preocupa, com a totes les empreses, doncs, tot el tema de la reducció dels horaris, la reducció de no sé què, l'absentisme laboral, que cada vegada és més fàcil no vindre a treballar, no em trobo bé i no vinc. I la gent, clar, en un sector com el nostre, o com molts altres, que tens un personal just perquè les coses no estan com han d'estar, doncs et falten dues persones un dia i els altres han de treballar més per suplir aquella feina. Llavors, Això o es regula d'una altra manera o...
Potser el que apuntaves, mira, aquest canvi d'horaris, no? També, que faci
ens ajudarà
més fàcil la conciliació.
Però és igual, eh? Ja, igual no. Però tinc companys que treballen amb empreses de dia i tenen el mateix problema.
I el que em deies de manca de producte, què demana el consumidor que des de les peixateries us costi trobar?
Bueno, passa mica com amb la fruita. Abans saps que la fruita doncs, hi ha temporades.
De temporada.
Amb el peix també passa igual. Mm-hmm. La tonyina és de temporada d'estiu. Doncs ara volem tonyina tot l'any. Perquè restaurants japonesos i les ames de casa, tothom demana tonyina tot l'any. Llavors doncs, l'hem de portar de Sri Lanka, de la Índia, ve de les Azores, ve de Canàries, ve d'on hi hagi aquell moment.
D'aigües
diferents. Que és molt bona, ve per avió, el peix arriba perfectament, passa tots els temes sanitaris i el so híbrid de l'aeroport i tot, això cap problema. Però l'hem de portar de fora. Clar, hem de pagar un sobrecost de transport i això, i llavors al final pagues més car.
Clar. Ens hauríem d'acostumar una mica a fer un pas enrere, com en moltes coses, i acostumar-nos a consumir aquell peix de temporada.
Bueno.
Ens pot agradar la tonyina, però si sabem que la tonyina arriba a l'estiu, doncs aprofitem l'estiu per menjar tonyina. Potser falta informació, no ho sé si abans es tenia una mica més consciència.
Sí.
També és veritat que el circuit d'importació era més limitat.
Era molt més limitat.
Quan anàvem a la peixateria vèiem exclusivament el peix de temporada i ara potser en veiem de fora de temporada, i per tant no en som conscients.
Sí, sí.
Però potser un exercici des de l'educació primària i la societat en general, a conèixer quin és el peix de temporada i a consumir aquell peix, afavoriria també el sector a no haver d'anar a buscar fora i a consumir aquests peixos que tenim de proximitat?
Jo crec que és important que n'hi hagi de tot l'any, igual que em passa amb els altres productes. Però sí que és cert que quan un va a la peixateria i va a comprar, doncs ha de fer l'exercici de dir, bueno, no vaig amb una idea d'abans, preconcebuda. Vaig a dir, què m'ofereix el peixater? Què tens de bo avui? Porta d'això, porta d'allò. I això, per mi, crec que és una compra responsable i segurament més econòmica.
I el que ha dit tothom hi surt guanyant, perquè és de temporada, entenc que el preu també baixa perquè hi ha més oferta.
És més barat, això. I amb això de l'educació, s'ha oblidat de comentar, nosaltres des del gremi, ja fa uns 10 anys, tenim un centre interactiu del peix, que és una espècie de... Nosaltres diem un museu, no és un museu, on han passat ja més de 100.000 nens de Catalunya, a diferents col·legis, entre 10 i 12 anys, i allà els ensenyem tot el que és la pesca. Des de que pesquen fins
tot
que arriba a les cases. I els ensenyem a com menjar, el bo que té el peix, no sé, una sèrie de coses que esteu convidats a vindre com vulgueu, a veure-ho.
Home, i tant.
Però és molt interessant.
Perquè més a la mainada del peix els hi passa allò que la verdura
els
i el peix,
sí,
que no
costa...
sé si és culpa dels adults també, que no els hi oferim bé.
Però després es queden a dinar, lògicament mengen peix, i les llars, després fem unes entrevistes, unes enquestes, i les llars que han vingut al centre creatiu, almenys durant un o dos mesos, els nens demanen més peix.
El demanen. Al final és tenir-hi un contacte més estret i conèixer-ho, no? Que sempre dona aquest valor.
Sí, la por de les espines, la por de no sé què. Clar, allà el toquen, el remenen, el poden tocar, i quan se'l mengen, ni té espines, ni té escates, ni té res. Tot es pot menjar. I està molt bo.
Sí, és que més hi ha opcions per tots els gustos, de peixos. De quina manera també afecta el preu del producte el consum del peix?
Home, lògicament el preu afecta, perquè les butxaques no són totes iguals. Però, igual que et deia, hi ha moltes opcions de peixos. Hi ha peixos molt més econòmics, no tot és salmó, lluç, gambes. Hi ha molts peixos de temporada,
I
de proximitat que estan molt bé de preu i són molt bons. També tens peixos congelats, que avui en dia la congelació, la veritat és que ja fa uns anys, però això està millorant moltíssim. Els processos són molt ràpids i no es perd cap propietat ni res. I també estan baratos.
Ara bé, hi ha un greuge que apunteu des del gremi, Àngel, que és l'IVA del peix.
Sí.
En aquest moment l'IVA del peix i de la carn està al 10%, no està al 4% com altres productes de primera necessitat. I vosaltres creieu que això és un greuge?
És un greuge molt important. Jo no sé si un 6% de diferencial ajudarà molt o no, però bueno, tot ajuda. Un 6% menys amb molts productes i més productes mica cars, pues ajuda a incentivar aquest consum. En un moment que estem perdent consum d'un producte que érem els màxims consumidors europeus i estem perdent, i a més hi havia una estadística que deia Espanya, primer consumidor de peix, a Espanya, últim país d'Europa en tindre infarts de miocardio. Teníem, o sigui, estava relacionat, tothom ho deia. I ara estem perdent el consum. Fem alguna cosa. Pues, des del govern no volen ni sentir-ne parlar.
D'aquesta reducció de l'IVA.
Ni el del PSOE d'ara, ni el PP d'abans. Vull dir, perquè fa molts anys que ho demanem, això. Des de tots els sectors. El nostre gremi, el gremi de peixaters, des dels d'Espanya, el Xemar, moltes associacions ho demanden.
Però de moment no hi ha, no hi ha resposta, no hi ha intenció.
Puc entendre que la gamba no entra dintre del peix, la gamba o el marisc.
Potser fer una diferenciació entre...
Sardines, el lluç, coses molt bàsiques i necessitats. No ens escolten.
Doncs seguim amb aquesta reivindicació. No sé si la competència internacional també us afecta als preus, a la qualitat del peix a Mercabarna.
Sí, exacte. Sí, igual que nosaltres podem comprar peixos a fora d'Espanya, que comprem a França, a Anglaterra, a Noruega, a tot el món, pràcticament, els francesos pues, també compren peix a Espanya, els italians compren peix a la costa nostra. A Sevilla, per exemple, els agrada la sardina d'aquí a la costa nostra, perquè és més petita, té una mida més comercial per fer el pescaito frito i això. O sigui, al final, la logística ha millorat tant que tot el peix viatja. I el millor, el que té més preu, és el que s'emporta el peix. Per tant, ens afecta. Afecta i demanda i ens afecta a tots.
El sector del peix també ha de fer front a molts temors relacionats amb la seguretat alimentària. Segur que molt dels nostres oients els hi ve el cap als anisakis.
Sí.
No? Com conviviu des de Mercabarna amb aquesta realitat?
L'anisakis és una realitat. I és. Però no s'ha de tindre por. L'anisakis està, estava i estarà. No, és una cosa que serà molt difícil d'eliminar del mar, perquè n'hi ha molt. Ara, tu vas a la peixateria, et donen un peix i té anisakis, i te'l poleixen perfecte, i te la porten a casa, ni un anisakis. I si en tingués molt, perquè hi ha peixos que en tenen més que altres, perquè tenen més...
Quins peixos, per exemple, tenen...
No, inclús dintre, sí, per exemple, del lluç. A millor hi ha el lluç que en té una mica, i el treus i ja està. Però n'hi ha un que en té molt, perquè en té més del compte. O sigui, agafes llenci i se'n posa un altre. Però no hem de tindre por.
Perquè per això tenim el peixater o la peixatera.
No, el peixater o peixatera t'ho deixarà perfecte.
Abans d'acomiadar-nos, Àngel, vull aprofitar, ja que estem parlant dels peixos de proximitat, dels peixos de temporada, fent aquesta reivindicació també de les peixateries que tenim al costat de casa. Ara que és gener, quin peix hauríem de menjar d'aquí de proximitat i que segur que no faltarà a les peixateries?
Bé, ara és un bon moment per menjar cefalòpodos, calamar, sípia, pop, és una bona època. Tot i que tenim una mica de mal temps, el temps no està molt
clar. Que això també afecta, la meteorologia,
és que ens afecta,
perquè surtin les barques.
Que puguin sortir a pescar, no? Perquè, clar, jo a vegades tinc amics que diuen, si fa mal temps, i miren al cel i diuen, fa un sol que... No? Però que el sol no és el vent, el que ens importa a nosaltres. I portem uns dies de ventades, vull dir, i això també afecta, lògicament. Però el cefalòpodo està molt bé, el lluç ara ha baixat moltíssim. O sigui, els primers dies, 15 dies de gener, el peix es manté car, perquè lògicament els vaixells entren per Nadal a casa, i fins que no surten i tornen...
Es reactiva el circuit.
Fins que es reactivi. Però ja la setmana que ve tenim lluç, rap i peixos a preus molt raonables ja, i per anar a consumir ràpidament.
Perfecte, doncs ens ho apuntem. Àngel, ha sigut un plaer tenir-te aquí. És la primera vegada que passes pels micròfons d'aquesta casa. Segur que tornarem a convidar per seguir parlant de la situació del mercat del peix. Àngel, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies. Bon dia.
Faves comptades, no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres, de 10 a 12, a Ràdio Sant Cugat. Carnisseria Sagarra patrocina aquest espai.
En el món de la cuida, cada cop són més importants els coneixements en nutrició. Precisament avui, a l'espai que fem en col·laboració amb The Playcook, parlem d'aquesta relació. Gerard Pinto és el director executiu de The Playcook. Benvingut. Com estàs?
Què tal? Com estem?
És veritat que els últims anys aquest binomi, és a dir, cuina i nutrició, ha evolucionat molt? Però que no ens arriba, diríem, tota la informació, o ens arriba molt amb comptagotes, amb pinzellades.
Sí, bueno, també és veritat que ens arriba pinzellades perquè també al final la ciència, que és la que ens aporta tot aquest coneixement, evoluciona i hi ha coses que van sortint, es van sabent en el món científic, però que això, que el que passa en el món científic després arribi a la població i més amb coses instaurades que tenim en el nostre coneixement de fa molts anys, que es faci aquest impàs, aquest canvi, és complicat. I bueno, això en resposta a el que dius, evidentment, al final la nutrició no deixa de ser, com si diguéssim, la part més teòrica de la disciplina pràctica que podria ser la cuina. I per això qualsevol persona que veu de la nutrició o de la cuina ha d'entendre com un, no sé si com un sol binomi, però sí com una cosa que ha d'anar de la mà.
Posem exemples perquè la gent ens entengui. Per exemple, com ha evolucionat, per exemple, la preferència dels consumidors als aliments més orgànics, més naturals en els últims temps?
Doncs mira, exemples que jo crec que hi ha molta gent, per sort, coneix, però que encara te'n trobes alguns que no, són el consum dels ous, per exemple. Durant molts anys, moltíssims, s'ha relacionat el consum de l'ou amb algú que hem de limitar, amb algú que ens pot aportar problemes a nivell de salut per un augment de colesterol, i és una cosa que ja fa bastants anys que a nivell de ciència està estudiat que no és així, i que els ous no et fan augmentar el colesterol. De fet, els ous tenen colesterol, evidentment, però també tenen altres productes, tenen la citina, que també es regula, amb el que un augment de colesterol en les analítiques d'una persona no vindrà mai per un consum d'ous. És més, el tema de limitar-los s'ha transformat en potenciar-los, i des de la ciència es parla de que el consum d'ous podria ser el que un volgués dintre de la seva aportació proteica. Si algú vol menjar ous cada dia, no tindrà un problema de salut.
És curiós perquè justament aquest exemple que poses ha canviat en poc temps. Vull dir que és un canvi recent el fet que ara ens hagin dit que no suposa un problema i que podem menjar al llarg de la setmana ja no aquella limitació de 2-3 ous. Vull dir que estaven comptats i vigilaves molt, no?, el que podies cuinar.
Sí, tot i així, clar, ara tu fas l'exemple de dir 2-3 ous setmanals, que és el que es deia, és així, i que és algo recent. Què entenem per algo recent? Perquè
fa molt poc, eh?
Fa molt poc, clar, però jo, quan estudiava, parlem de fa anys que ja se'n parla d'això a nivell científic. Aleshores, clar, com arriba la població és
difícil. I per què arriba tan tard?
És difícil de predir, perquè potser jo he parlat amb gent fa 6 anys que ja em diu, ah, sí, és veritat, això ja es diu. I hi ha gent que em diu que és més recent. És complicat de medir com arriba i quan arriba. Clar, el per què arriba tan tard, aquí tu pots parlar de múltiples raons, no? Una és com la població té accés al món científic, l'altra és com el món científic pot arribar a la població, també, a través dels organismes oficials i a més, i després hi ha el que algunes persones també diuen, ostres, però això són més
interessos, coses,
exacte,
comercials,
coses més conspiranoides, no?
Sí.
Però que també, fins a quin cert nivell, hi ha un aspecte comercial tant de la indústria alimentària com de la indústria farmacèutica al respecte.
Parlàvem del colesterol, però el colesterol que tothom el té com el coco, recordem que hi ha el colesterol bo i el colesterol dolent, no? O això ens han dit? O és que ja també hem de canviar tot això?
No, això també aquest també és un tema que dona cua, perquè al final el colesterol sí que és veritat que no existeix el bo i el dolent, només hi ha un. El colesterol és una sola molècula. El que nosaltres ens medeixen quan ens fan una analítica,
sí,
és el colesterol HDL i el colesterol LDL. No? Això què són? Aquestes sigles no són dos tipus de colesterol. Són el vehicle que transporta en sang el colesterol. Són les lipoproteïnes, que se'n diu, que les transporten. I llavors què passa? El colesterol és una molècula liposoluble, que ve dels greixos, aquesta paraula, i per tant, com bé sabem, en un got d'aigua, si poso oli, no es barreja. Llavors, com podem transportar molècules liposolubles per la nostra sang? A través de unes coses que es diuen lipoproteïnes, que són molècules que poden, entre cometes, emmagatzemar o embolcallar el greix i transportar-lo per la sang sense que suposi un problema a nivell de densitats, no? Aleshores, quan tu veus que tens HDL i LDL en la teva analítica sanguínia, t'està mostrant als transportadors la quantitat que en tens. L'LDL és el transportador que des del món científic ens diuen que ha de ser més baix, que és el colesterol dolent. El HDL és el que ens diuen que és el transportador bo, que és el que hauríem de tenir una miqueta més elevat, no? Però, clar, això és un resum, és una foto que té moltíssims anys, però moltíssims anys. A nivell científic es va fer aquesta foto amb associacions de gent que tenia arteriosclerosi, problemes d'infarts, i que es trobava que havien tingut, per entendre'ns, l'LDL alt. Llavors es va fer com aquesta relació. I aquí és com el coco, no? El que deies tu. Qui és el dolent, per tant? El colesterol. Clar, el colesterol no és dolent, pobre. Pobre d'ell. De fet, és una molècula necessària per la vida, necessària... Els homes, si no consumeixen colesterol o tenen els nivells baixos, tenen problemes de testosterona, que és una hormona bàsica. O sigui que realment el colesterol és tan bo que si no el consumim, nosaltres el fabriquem. És una molècula que molta gent la té elevada perquè l'està fabricant. I moltes vegades ja inclús és una resposta donada de que aquest baix consum o aquesta limitació que ens fem perquè pensem que és dolent i que el teu cos diu, home, si no me'l dones tu, ja tu tranquil que ja el fabricaré jo.
No, ja el genera, sí, sí. Hi ha gent que de ben petits ja genera tant que ja li han de posar barreres i dietes específiques perquè, si no, es podria disparar, no? I en aquest cas sí que no seria prudent. Per cert, has sentit a parlar que han baixat els nivells de colesterol últimament?
Sí. Sí, sí.
No que hagin baixat a la població, sinó que quan tu vas a fer-te una anàlisi...
Els paràmetres
els han rebaixat, amb la qual cosa...
Com funciona això? Això és interessant perquè al final el que et marca això és a partir de quins nivells de colesterol total, a més, es parla aquí, ja no et diuen LDL i HDL, no. Quin colesterol total tens, no? A partir de X quantitat et diuen, ui, limitem o inclús prenem... estatines o medicaments que ajuden a reduir aquesta quantitat, no? Clar, com funciona això? Al final s'ha d'entendre que la raó per la qual es baixa, hi haurà gent que a nivell científic et justificarà que és que s'ha vist que mentre més baixos millor, però també hi ha molta gent que el que veu aquí és un interès, no? Si baixo que el nivell sèric pel qual jo ja recomano el colesterol en comptes de ser X és 5X per sota, abarco una quantitat de gent de població tan gran que a nivell farmacèutic és milions d'euros, de dòlars o del que sigui, en ingressos per gent que també està en aquest rang de consumir això.
O sigui, que tornem al tema dels interessos d'algú.
Bueno, clar, bueno, aquí tu pots pensar el que... evidentment hi haurà molta gent molt, molt qualificada que et defensarà aquest discurs i també hi haurà gent qualificada que te'n defensarà el contrari. Bueno, aquí jo crec que cadascú també ha de informar-se i decidir creure el que creu.
I conèixer el seu cos.
I conèixer el seu cos, també, perquè al final això, si tornem a l'exemple alimentari, hi ha un aliment relativament semblant a això, que és els làctics, que també han tingut èpoques on eren molt necessaris per créixer. Si no prens làctics, tens problemes de creixement pel calci. Després es van demonitzar pel colesterol i els greixos que tenen, i llavors es van començar a crear els desnatats. Clar, tot això la població, al final, la confon. I crec que és un exemple també interessant, al igual que hem posat el de l'ou, el dels làctics, perquè... A nivell científic està claríssim que el consum de làctics desnatats és més és pitjor que un consum de làctics sencers, perquè un làctic desnatat, aquí hi ha dues coses. Primer, és un làctic que l'has hagut de processar en la indústria per treure-li el greix, això un, i dos, el greix dels làctics està ple de nutrients essencials. Tenim els propis greixos, que són font d'energia, i totes les vitamines liposolubles, que parlàvem abans d'aquest concepte, associades a aquest greix.
Per tant, atenció, perquè ara hem introduït un altre coco, que és els greixos.
Exacte.
No? Que sembla que tampoc no han de ser tan dolents. Mm-hmm. Posem sí. algun exemple més d'algun greix així que sigui saludable.
És una conversa també. Sí. Per exemple, durant molt de temps els greixos vegetals han estat relacionats amb el món vegetal, és algú... saludable, no? I, per tant, greixos vegetals recomanats, greixos animals limitats o inclús no recomanats. També a nivell científic està altament clar que a dia d'avui que els greixos vegetals són... Ara posarem exemples, eh? Uh-huh. Però generalment són més perjudicials que els greixos animals. Anem a posar exemples, perquè això és com molt... Aquesta frase, aquest titular, pot resultar confós. Anem a posar exemples. Clar, els greixos dels alvocats que estan tan recomanats últimament, evidentment, aquesta recomanació és perquè hi ha una base científica de que són molt interessants.
Sí.
El greix del coco, que són àcids grassos de cadena mitja, de cadena curta, que es diuen que són molt interessants a nivell de salut, però també és veritat que es veu? Que els greixos vegetals que ens arriben, amb excepció del més famós de tots, que tothom té en ment, entenc que és l'oli d'oliva, són greixos que es diuen poliinsaturats, ¿vale? Que això vol dir, per entendre'ns, que tenen... No sé com explicar d'una manera perquè tothom ho entengui, però al final vol dir que les cadenes que el conformen li donen una estructura que a temperatura ambient resulten estar líquids sempre. Els greixos saturats a temperatura ambient estarien solidificats.
Sí.
Els monoinsaturats són una mica més espessos a temperatura ambient, inclús es poden arribar a endurir com un oli d'oliva, que quan fa molt fred a casa i arribem a la nostra casa de la muntanya, qui té sort i en té, i, ostres, fa fred, vaig agafar l'oli d'oliva, ostres, però si està quallat, sembla mantega, no?
Sí.
Això és el que... En canvi, els insaturats són els que sempre estan justament líquids, no? Doncs aquestes molècules fan que siguin molt inestables i de seguida s'oxiden, i quan s'oxiden o tenen problemes de desestructuració, el que donen és una cosa que molta gent coneix, que són radicals lliures. I això ens comporta... No sé si hi haurà gent que haurà sentit aquest concepte, hi haurà gent que no, però els radicals lliures al final són coses que ens donen una desestabilitat i problemes de salut si no estan controlats, no? Els radicals lliures també és un concepte que podríem parlar-ne un dia largo y tendido, però no és el cas. Això fa que, perquè no ho tinguis, aquests greixos el que fan és els refinen a la indústria, no? Llavors, què passa? L'exemple més clar de tots, vale? Per anar a un exemple que al final és el que la gent necessita. L'oli de girassol és un oli que sempre arriba a casa nostra i a taula refinat, perquè si no tindria aquest problema d'oxidació i radicals lliures i de més. Però clar, refinar-lo, entre cometes, ja és oxidar-lo. Li dones estabilitat, però alhora estàs aportant una cosa que, a nivell de salut, el seu consum s'ha vist que no és gens recomanable. És inclús perillós per la salut. Tot el que són els olis vegetals refinats són perillosos. I ara hi ha la gent, per sort, els professionals de la salut que estan a Instagram en general o per la televisió, la gent ja comença a estar d'acord amb que això no s'ha de recomanar.
Bé, doncs ens quedem a mig camí, eh? Avui ho deixem en reposar, eh? Com un bon putxero. El deixem reposar i tornem un altre dia parlant dels radicals.
Dels radicals lliures i dels greixos i del que faci falta.
I d'una altra qüestió, que són la ingesta diària, les quantitats i tot això, no? En comptes de les calories, d'anar comptant i...
Exactament.
I calcular.
Ja en parlarem.
Molt bé, Gerard, moltíssimes gràcies. Que vagi molt
gràcies
bé.
Gràcies a vosaltres,
fins a la
com
propera.
Sempre. Carnisseria Sagarra ha patrocinat aquest espai.
Al Faves Comptades no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres de 10 a 12 a Ràdio Sant Cugat.
mort dels poetes enterrarem paraules i plorarem il·lusions, rimaran els sospirs d'una llarga espera, acabaran els dubtes del maleït futur incert. Volarà les lletres, volarà la vida, el vent dibuixarà un poema trist, epitafi d'ombres, de punts i comas. Vestiré de negre, serà dol per mostrar el dolor, serà en ma vida i el teu color, reflexos d'una partida, a l'infinit, a la foscor, al més enllà, al cel tintat de tu, a la mort del poeta que mor per no veure'l demà, perquè té por del que passi, del que pugui esquinçar, perquè la mort no és un dolor tan gran si de poesia està la vida. Recitaré un vers, serà breu, clar, intens, serà adéu i fins llavors. Serà un gràcies de tot cor. A la mort, dels atents poetes. Rimaran els sospirs d'una llarga espera i acabaran els dubtes del maleït futur incert. Volarà les lletres, volarà la vida, el vent dibuixarà un poema trist, epitafi d'ombra, de punts i comes, el somni d'una nit d'estiu.
Al Faves Comptades no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres de 10 a 12 a Ràdio Sant Cugat.
Oh! Maybe my time is wrong, and maybe it's something I shouldn't have said at all. But when I look in your eyes, I feel like we're almost one. Oh, something tells me the night's only just begun.
Please. sense remordiments. I no t'esvella, tu dorms ben tranquil·la mentre em tapes les ferides amb grapadets de sang. M'abandones sense cap somriure que em faci pensar que un dia tornaràs. I ja no t'importa, ja no t'esordena si el meu llibre de passat si avui comença a... dels dies amb despulles d'animadament i cor. Te'n penedeixes, ets com el sicari que assassina per l'esquena. Semblava que fossis tu.
Perquè jo
de tant en tant m'he de donar una treva.
Perquè jo
quan no puc més m'ho he de fer vindrà bé.
Ja sé que
autoenganyo.
Ja sé que
autoenganyo.
Però estem fent malament com és.
Perquè jo de tant en tant m'he de donar una treva.
Perquè jo
quan no puc més m'ho he de fer vindrà bé.
Ja sé que
autoenganyo.
Ja sé que
autoenganyo.
Però
Thank you.
superar.